Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució. Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, estimada.
Ara em diràs com estàs. Jo, estupendament.
He dit bon dia, estimada.
Bon dia, estimat.
Com estàs?
Mira, contenta. Saps per què? Perquè avui he rebut un munt de llibres que havia sol·licitat. Ara, tinc una criatura
sí
de 9 mesos,
per tant... que no he pogut seure al meu lloc.
Me'ls acabaré de llegir el 2073,
sí,
però m'ha fet molta il·lusió.
Oh,
entre
bé.
Ells, yep. El llibre de la companya, la Montse Virgili.
Ei,
que tinc
és veritat.
Moltes ganes de llegir-me sí. El llibre de la Montse Virgili.
Ai, sí, que és escriptora, ara, tu.
No, la Virgili pot ser el que vulgui.
Ho petarà fort, eh?
La Virgili pot ser el que vulgui. Ja parlarem de llibres. De fet, demà fem una edició especial de llibres. Demà amb en Malcolm Otero, amb una altra persona que es dedica a l'edició de llibres, i amb dos autors d'èxits inesperats, parlarem de com es construeix un èxit literari. I potser us explico alguna cosa, alguna novetat literària.
Ep, ah, sí?
Potser faig una
bomba. Amb tu?
Possiblement, probablement. Al control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Lívia Discipio i en David Vicente. I si avui és dijous, la solucioneta es diu Núria Casas, bon dia!
Bon dia, Elisenda!
Com estàs, Núria?
Molt bé, a tope.
M'agrada molt aquest jersei que portes.
Sí.
Hem de dir que porta un jersei.
Sí, el poc que queda del
que
jersei.
Que la nostra convidada li ha dit, sembla que tinguis gats.
Sí.
És d'aquells jerseis, nena?
No, però a part, és de llana bona, teòricament.
Doncs hi ha més llana bona als pantalons que el jersei. Perquè això ho vas arrossegant,
no,
eh?
No, és que et dic una cosa, si comets un crim, que no passarà segurament, però no. Et trobaria molt ràpid.
Sí, totalment. Seria sospitosa.
Hercule Poirot dient, a veure, aquesta llana bona, això és de la Núria Casas.
Sí, un
fa ràbia,
acabat.
Eh? Fa ràbia, eh?
A part, és que m'he deixat els calés, saps? Vull dir...
Això ja no
estic aprofitant peus. Perquè em nego a acceptar que és un cagarro de jersei.
No, és que pot ser que arribis a casa sense jersei.
No, home, això segur. No, això no arriba al migdia.
Només amb les costures.
I què ha passat en aquestes 8 hores?
Totalment.
Núria Casas, l'alegria de la solució.
Gràcies,
com sempre,
Elisenda.
Els dijous sí. Ens visita. Avui us portem una solució relacionada amb el temps i amb les criatures, però també jo crec que hi ha algunes coses extrapolables als adults. Avui parlem de... Fan massa extraescolars? El 83% de les criatures de 6 a 15 anys a Catalunya participen en alguna activitat extraescolars. La nostra pregunta, des de la solució, fa un temps vàrem dir, és massa d'hora als 12 anys anar a l'institut? Avui en fem una altra relacionada. Hi ha massa extraescolars? Les criatures fan massa extraescolars? Inverteixen una mitjana de 5 hores setmanals. Hi ha extraescolars que s'escullen més per necessitat dels adults que no pas dels infants? Segons diversos estudis, el 58% dels infants fan alguna activitat esportiva, el 33% idiomes i el 25% activitats artístiques. No suma 100 perquè un mateix infant pot fer més d'una activitat extraescolar. Ho dic perquè ja...
Sí.
No suma 100, no saps sumar. Cert, no sé sumar, però no es deu això, d'acord? L'extraescolar ha de ser acadèmica o ha de ser lúdica? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes d'una banda... A Catalunya Ràdio Lleida i tenim la Maria Victòria Gómez. Bon dia, Maria Victòria.
Bon dia.
Ui, et sentim perfecta, de veritat, eh?
Molt bé.
Gràcies als companys de Lleida que m'aventuro a dir que t'han tractat de, bueno, estupendament.
I tant que sí.
Ella és la presidenta del COPEC, el Col·legi Oficial de Pedagogia, i avui té part de la solució. I l'altra part de la solució la té, com sempre, l'avi Sisquell. Avi, bon dia.
Bon dia, Elisenda.
L'avi és psicòloga, és directora del Centre de Psicologia Ludum de Barcelona i col·laboradora de La Solució. A veure, avi, vaig amb tu, un titular ràpid. Les criatures a Catalunya fan massa extraescolars?
Un titular curt, sí.
Maria Victòria.
Penso que també.
Penses que també? Ai, ai, ai. Maria Victòria, quina és la millor edat per començar a fer extraescolars? Així, ras i curt.
Pues mira, la millor edat depèn de l'extraescolar que estiguem plantejant. Si és una extraescolar d'idioma, evidentment han de començar el més aviat possible d'alguna manera aprofitant la sinapsis neuronal, és a dir, tot el que és la plasticitat neuronal del cervell, i perquè aquí, en aquestes edats de 3, 4 anys, inclús abans, són com a esponges, per tant, és la millor edat per iniciar un idioma.
Un idioma. Per tant, en el cas dels idiomes abans, les extraescolars, depèn de quina extraescolar. Extraescolar, disculpeu. Avui hi entrarem de cap, eh? També us faré preguntes, avi, especialment a tu.
Vinga.
Jo ara estic buscant extraescolar, però per mi.
Aquesta sí que m'agrada. Aquesta extraescolar em xifla, doncs.
Ah, que potser és un altre dia, però estic convençuda que molts adults que ens estan escoltant, especialment dones, que han estat o hem estat dedicades a la criança, a les cures de pares, tiets, fills, que arriba un moment que dius, jo puc fer una extraescolar que no vagi enfocada a ser productiva?
Que seria, jo puc tenir una mica de temps per mi? Seria
correcte.
Seria el sinònim, no?
I la pregunta va per, estem pecant de, a les nostres criatures, posar massa extraescolars productives? És a dir, parteixo de mi per fer-te aquesta pregunta, perquè de vegades és, no, apunta l'anglès, apunta la francès, apunta la japonès i que faci una feina que li serveixi pel futur perquè si es vol dedicar a no sé què.
Saps què passa, Elisenda? Que quan parlem de criatures sempre ens pensem que anem tard i tenim tot el temps del món. I sempre ens pensem que, vinga, cosem, que ara que és petit hem d'aprofitar, que ara que no té deures, vinga, que ara que és tan plàstic tot, vinga, va, anem ràpid. És veritat, la plasticitat neuronal té tota la raó del món. Però també volen temps per ells.
Jo puc obrir una derivada?
Home, pots obrir el que et doni la gana.
El jardí de la casa.
Ojo, el jardí de Núria
a
casa.
És una secció, ja.
No, li haurem de posar una música específica al jardí de Núria a casa.
És que en discrepo una mica. A veure. En discrepo una mica, però des de la meva experiència. Després, si voleu, us dic una mica el timetable que tinc jo amb l'Arturet, que és el fill de 4 anys, val? El Màrius, amb 4 mesos, encara no l'he enviat a cap lloc.
No volem pensar que el diminutiu és una mica... per mai tenir-lo,
eh? No,
és perquè és petit, és baixet. No és petit, és baixet.
Parlem molt de que les extraescolars són un refugi també pels pares o per la incompatibilitat que tenim amb les feines, però jo crec que les extraescolars, i en els darrers temps sobretot, estan molt motivades pel sistema escolar que tenim.
Absolutament.
Perquè ara no parlem d'extraescolars de tarda, Elisenda, ara parlem d'extraescolars de migdia. Jo conec la tira de nens i nenes que sobretot en escoles públiques hi ha molt més temps al migdia que fan tecnologia, a escoles de música que venen a recollir-te el nen al migdia i te'l porten a fer el pianet i després el porten al dinar. Plàstica. I es fa de tot, que dius...
Per necessitat.
Per necessitat del sistema, no dels papes que necessiten temps per la feina. Aleshores, també plantegem-nos com ho tenim tot muntat, perquè ja a la meva època, i que jo en tinc 38, parlàvem d'extraescolars a partir de les 5 de la tarda. Ara els hi encolomem a les 2 del migdia.
La bomba a cases, eh?
Sí, sí.
La bomba a cases.
No és el jardí de la casa,
no,
és la bomba
a cases. Vull dir que quan anem a explicar i anem a psicoanalitzar els papes, jo psicoanalitzaria el sistema educatiu que tenim a casa nostra. Que, sincerament, teleta marinera.
L'arenga de la Núria Casas, eh? M'encanta. Avi, tu no vas dient totalment. Ara li preguntarem també a la Maria Victòria.
Sí. Què passa? Que els nens, quan fan, o els infants, quan fan les extraescolars al migdia, es queden sense pati.
Ah. Mm.
I, per tant, aquí, almenys els meus pacients, que necessiten el pati com l'aire que respiren, estan dos patis a la setmana fent violí, un pati fent anglès i l'altre fent psicòleg.
A mi em peta el cap, eh? A mi em peta el cap.
Maria Victòria, des de
la
pedagogia.
Jo estic totalment d'acord. És a dir, l'hora de l'esbarjo és l'hora de l'esbarjo. I els nanos necessiten socialitzar-se i sobretot necessiten tenir aquest sentiment de pertinença al grup. Per tant, si tu a l'hora de l'escola on podem fer aquesta pertinença al grup, que és a l'hora del joc, a l'hora de l'esbarjo, els omples d'extraescolars, doncs t'estàs carregant una part molt important que és la seva socialització i el que formin part d'un grup. Per tant, jo totalment en contra també d'aquestes extraescolars al migdia, que estan molt ben encabides, però que a nivell pedagògic no ens aporten res.
Puc fer la rèplica com a pare o mare?
Sí.
Clar, però si al migdia tens més de 2 hores...
Treu-li la música, pobra, que sembla constructiva i encara no ha dit res.
Sembla un pedrerol.
Però si
al migdia tens més de 2 hores, clar, molts pares o mares et diuen, home, però només amb pati i dinar no t'ho omplo. Què els hi diem? Perquè això m'ho diu molta gent.
Pues el que els hi dic jo a les famílies dels meus pacients, posa't tu a la seva pell i vés-te'n tu en la teva estoneta de dinar a fer anglès i després macramé. A veure què tal.
Sobretot el macramé.
El macramé.
Ah, vull dir, és molt fàcil després enviar el nen a fer violí de 2 a 3 de la tarda. Vosaltres, adults d'aquí presents, faríeu violí de 2 a 3 de la tarda?
Però
quan
sí, jo me'n recordo que em van apuntar a migdia a fer escacs.
Doncs...
I era de...
No, no, els 4 dies vaig dir, mama, és que no vull fer escacs.
Però cal tenir tantes hores per dinar, pel mig.
A tot això, línies obertes, ara anem, perquè avui és un tema que sé que us està bullint la sang, crec que la Susana ja està agafant trucades de telèfon i encara no hem dit el telèfon. Fran, vies de contacte.
Doncs sí, el 93207474 o missatges de text, quan ja estan arribant també molts missatges, al 677-38-77-19. Avui, si ens voleu explicar quines extraescolars fan les vostres criatures o quines fèieu vosaltres també, però sobretot també, si voleu, o teniu preguntes i dubtes tant per l'avi com per la Maria Victòria. I una altra cosa molt important, que és que avui, com ahir, entre tots els que participeu, us solucionem les postres. Perquè sortegem, atenció, una caixa de mel alemany que inclou 9 pots de mel.
Epa, no vull triar, eh? Quin t'agrada, l'1 o el 7?
Efectivament.
Això del Winnie the Pooh s'ho passa bé aquí, eh?
I el més important és que li podeu donar una segona vida a la caixa, perquè a banda dels 9 pots de mel que us cruspireu, pot ser una capseta per infusions.
És molt bona la caixa, eh? Sí. És d'aquelles coses que jo compraria tantíssim al supermercat. En fi, avui aquesta caixa de mel alemany, aquest premi, aquest obsequi entre tots els que participeu a través del 677-38-77-19, el 93-201-74-74. Han arribat ja primers missatges.
Sí, m'estic marejat.
Imagino que oients habituals.
És que estic marejat perquè la Montserrat ens ha fet una llista de totes les extraescolars que es feien les seves criatures, que no les fan perquè són grans. Diu extraescolars dels nens. Atenció. Dilluns i dimecres, escacs. Dimarts, anglès. Dijous, billar. Divendres, escala IFI. Hem demanat també si podia concretar què és escala IFI. I llavors, al cap de setmana, activitats en família. Dissabte, gegants. I diumenge... I diumenge, armats per la temporada de Setmana Santa. Això és el que feia el nen. Què feia la nena? Dilluns i dijous, futbol sala. Dimarts i divendres, patins. Dimecres, anglès. I dissabte i diumenge, com tota la família, gegants. El dissabte i diumenge als armats.
Montserrat, ja has dit?
Sí.
Però Montserrat, això els hi planificaves tu o la família, o era una decisió de les criatures fer-ne tantes?
Aquí acabem, també.
Sí, el que sí que intentaven era compensar cultura, esports, lleure, i sobretot que en poguéssim fer alguna tots junts, com ho feien el cap de setmana.
A veure, recomanable o obligatori fer activitats extraescolars? Què diries, avi?
Recomanables, depèn de l'edat. Sí, obligatòries, mai.
D'acord.
Això seria, per mi, el resum.
Mira, ara que parlaves d'obligatòries, amb la Maria Victòria, vam veure una ponència que va ser Maria Victòria, que parlaves de, clar, aquella fina línia d'una criatura, que l'apuntem, m'invento, a bàsquet, perquè ens ho demana, i el segon dia ja ens diu, és que no m'agrada. Què hem de fer? Hem de persistir, donar-li una mica més l'oportunitat, ensenyar-li que de vegades s'ha de tenir una mica de consistència abans de triar, o hem de no forçar-lo en absolut? Maria Victòria, quin és el teu pensament?
Aquí hi ha diferents cremes. Una és... quin és el temps que realment ha estat en aquest equip de bàsquet, no? És a dir, i si quan el va demanar realment veiem que era una cosa que li podia anar a potencialitzar les seves habilitats, no? És a dir, quan nosaltres triem o els nostres fills demanen una extraescolar, hem de veure si allò serveix per potenciar les seves habilitats. Si en aquest cas s'ho passarà bé, perquè la finalitat de practicar un esport és sobretot passar-ho bé. I després també cal dir, no?, que depèn de l'actitud dels pares, aquesta activitat, sobretot esportiva, pot ser més grata o menys grata pels infants, no? Si nosaltres som uns pares que pressionem perquè volem que guanyi, perquè tot el dia estem allà fent de coach, perquè has de fer això, perquè quan et ve la bola per aquí has de sortir per allà i venga, i quan acabi el partit li tornem a fer l'espeech, el que hauria d'haver fet i hauria d'haver deixat de fer, clar, això angoixa molt a l'infant i, per tant, és molt fàcil que al cap de mes i mig digui jo no vull decebre els pares, jo no els vull sentir tant, jo no vull que em pressionin i, per tant, vull deixar l'extraescolar.
És que tots els que esteu escoltant la ràdio, si teniu un fill, net, nebot, fillol, en el meu cas, tots haureu vist en un partit de bàsquet, en un partit de futbol, el típic pare que grava els partits, que després ho repassa, que posa una pressió a la criatura, per tant, tenen més números o més pilotes dintre el bombo per cansar-se d'aquella activitat, oi, avi?
Evidentment.
Sí. Jo sovint el que els recomano a les famílies és que després del partit no es parla del partit, fins que el nen o la nena no estan preparats per tenir aquella conversa, perquè quan s'asseu després de 2 hores està xutant la pilota, el pare li diu, mira, anem a comentar el partit. És com, no vull sentir a parlar de partits. Això va en pau. Si hem guanyat, si hem perdut, si he jugat bé, si no he jugat bé, si he fet un hat-trick, és que m'és igual. Vull saber què farem a la tarda o vull parlar d'una altra cosa. A no ser que el propi infant et digui, escolta, t'ha agradat com he jugat? Fins i tot li pots dir, sí, però et sembla si ho comentem demà, això?
Però jo crec que els nens també són molt competitius. Per exemple, jo ara porto el meu fill a fer bàsquet amb 4 anys i encara que els marcadors no existeixin als punts, val? Perquè això fins que no tenen 6 o 7 anys no hi ha marcadors a les pistes de bàsquet.
Fins a mínim no hi ha marcadors. I quan passen de no sé quin puntatge...
Correcte, ni ho diuen. Ningú guanya, ningú perd. Però igualment els nens ho recompten. Aleshores, jo crec que tinguin aquest esperit de competitivitat és bo. El que no és bo és tenir un pare, com l'altre dia tenia al costat d'un equip rival, Hugo, que hoy no está bien, venga, venga, atácalo.
Clar, això és el
problema, que poses un sistema molt bonic a l'entorn perquè hi hagi doncs, un esport saludable, però és que el pare o mare de torn que peca sempre existeix.
És que la línia és molt fina.
Perdoneu, però jo penso que existeix en qualsevol dels esports, perquè jo he viscut aquest cap de setmana. Però aquí els pares sí que necessitem educar-los. És a dir, abans d'un partit, el teu fill, sigui de futbol, sigui de bàsquet, sigui de pàdel, tu li has de dir, o sigui, concentra't, fes-ho el millor que puguis, dona el millor que puguis, però sobretot, disfruta jugant. I quan acabi el partit, felicita el rival en cas que hagis perdut, perquè un dia guanyaràs i un altre perdràs. Per tant, és donar aquesta esponja, no?, als nostres fills o nets quan van amb aquests partits. I sobretot, jo sempre dic, evitar aquests vampirs energètics que són aquests pares, no?, que volen tenir doncs, aquestes figuretes.
Ara estava pensant en els esports, però no només esports. Parlem avui d'extraescolars en general. I fan bé o fan mal en els nostres infants? Avi, convé no puntuar, no recomptar els punts? És a dir, la Núria diu... Ells ho fan igualment. És un sistema massa proteccionista amb els nostres infants?
El no comptar els punts.
No comptar els punts.
És que hi ha infants que els hi va bé i compten i els hi és igual, i hi ha infants que els hi va millor doncs, no saber-ho i no anar recomptant. Aquí la cosa és, els nens que pateixen amb el comptatge de punts i dius, els hem perdut o per 20 o no sé què, és perquè és tan important per tu, això. Molt, saps? Però al final és entendre què hi ha darrere d'aquella ansietat dels numerets cap amunt i cap avall, i és que ens han guanyat de 2, ens hem perdut de 3. Per què és tan important per tu, això? Perquè és que són molt dolents. És que perdre per tu vol dir ser molt dolent. És a dir, és com estirar aquell fil i no quedar-te només amb els números, perquè si no, és que acaben no gaudint després del comptatge.
93-201-7474, teníem l'Ester, però sembla que se'ns ha penjat i feia una pregunta molt interessant. L'Ester ens explicava que té un fill amb necessitats especials, TDA, discalcúlia, dislèxia, i diu, ella, l'Ester, va poder passar tardes amb ell i és un nen que ara té carrera i màster. Diu, es pregunta, si aquest nen hagués hagut de fer extraescolars, hagués assolit el que ha assolit?
Segurament no, perquè el temps... O sigui, per mi la millor extraescolar és estar a casa amb un adult que ens doni un entorn segur, amb que ens estimuli i amb un entorn segur. Si aquesta criatura necessitava estar a casa i fer la seva reeducació, segurament, pel perfil cognitiu que tenia... Doncs, si hagués fet algun extraescolar, segurament s'ho hagués passat bé, si hagués triat ella l'extraescolar, però potser les necessitats del teu fill en aquell moment eren unes altres, no apuntar-lo a bàsquet, a futbol i a anglès. Per tant, també és veritat que hem de parlar dels extraescolars dels idiomes, que estan pels aires ara mateix. O sigui, jo tinc pacients que fan 3 idiomes.
Tu maig, no?
Bueno, sí, és que em palmen extraescolars.
Mira, avi, per mi la millor extraescolar que té el meu fill, no sé si ho comparteixes, és la que es dona de manera totalment improvisada quan surt de la classe.
Exactament.
Que a 4:45 surten tots i allà, que ja és un passeig davant del mar, doncs de forma improvisada qui vol es queda i acaba de fer el berenar durant 40 minuts més i qui no se'n va cap a casa.
Exacte, això hauria de ser un extraescolar també.
Això es considera, no, extraescolar?
Sí.
Va, preguntes. Si teniu algun testimoni, ens voleu explicar algun cas curiós, extraescolars, què en penseu? Tenen massa extraescolars les nostres criatures? En funció de què drieu les extraescolars de les vostres criatures? Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra.
Mira, l'Eva té un fill de 9 anys i té activitats tots els dies de la setmana, ens les explica. A més, un dia fa anglès, l'altre dia va al Flipping, que és un centre de colxonetes per saltar, i després té, ara que parlàvem d'esports, té 3 dies d'entrenament de futbol, que se li ha de sumar, doncs, lògicament, el dia de partit que cauen cap de setmana. I diu... És molt interessant, l'únic lloc on va per obligació, perquè la resta les fa perquè vol, és el de l'idioma, en aquest cas l'anglès. La Natàlia diu que té 3 fills. L'Eric, amb 10 anys, fa natació, waterpolo i anglès, per tant, 3 de 5 dies laborables. El mitjà té 7 anys, fa natació també, això ens ha sobtat molt, fa trail un dia, més les curses, i l'any que ve farà anglès. I el petit té un any i de moment encara està amb els avis. I per cert, el Josep Maria fa una reflexió que diu que... a la pregunta que feies de si els nens fan excessives extraescolars, diu que sí, Però el que s'ha de recordar és que el més important és l'escolar, no la paraula extra, perquè és el que estan fent l'escola, i potser el que passa és que moltes famílies el que busquen és tenir els nens ocupats.
Que és el que deia la Núria, no? També ens fan observacions, des del WhatsApp. Diu, a veure, una cosa, és que molts pares no podem recollir els nens a 4:45 de la tarda, que és una mica el que deia la Núria, no? Diu, de vegades són una mica llar d'infants, les extraescolars. També ens trobem amb aquest problema.
Clar, el que passa és que estem buscant extraescolars per conciliar.
Que és el que deia la Núria, s'ha de canviar el sistema, no?
És una enganyifa, això, al final, perquè no estem conciliant. Els nens estan fent extraescolars que no volen i que van hipercansats, perquè, clar, acabar un extraescolar a les 7:30, a 4:45... Clar,
els horaris és una vergonya.
I no es podria fer una acollida a la tarda? És a dir, posats a combregar amb el sistema, eh? Jo entenc que l'ideal seria canviar-lo, però si no pots, simplement que tinguin pati.
Hi ha edats que sí, hi ha edats que no.
D'acord.
Saps? És a dir, fins als 12 anys, o fins a, sí, 11-12 anys, doncs es pot quedar al pati jugant, que seria aquesta extraescolar que ha improvisat la Núria, que és meravellosa. Ara bé, a l'ESO el deixes al pati i potser et complica la tarda.
D'acord.
Que vull dir, aleshores.
Deixeu-me saludar dos oients que estan tenint molta paciència. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara vaig amb tu, Esther.
Sí, val.
Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Com esteu? Esteu bé?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Teniu paciència bé per 2 minuts, per esperar-me?
Sí, tant i tant, cap problema.
És que m'ho faig a sobre. Vaig a la publicitat i torno a vosaltres. Fins ara.
Gràcies.
Adéu.
Fins ara. Adéu.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Avui ja ha arribat el dia d'escollir un extraescolar, però hi ha moltes opcions que puc triar.
Puc triar, aquesta és la clau, crec, de tot el que estem parlant. Passen 2 minutets de 1:45 del migdia, ho hem deixat parlant amb l'Esther i amb en Jaume, que ens han trucat, i se'ns hi suma l'Arel, una criatura que també vol aprofitar per parlar. Paciència tots plegats. A veure, començo per l'Esther. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu ets el cas, ara deies, un fill amb necessitats especials, TDAH, sí. Discalcúlia, dislèxia, etc. I et preguntes? Formula la pregunta a les nostres expertes.
A veure, la pregunta. Jo crec, el fet de que vaig tenir la gran sort del meu horari, sobretot a la tarda, i també l'ajuda de la meva mare als migdies, no vaig tinguer que deixar, diguem, al nano...
A terceres persones, no?
Sí. No perquè no estiguin bé, O sigui, jo estic... Vull dir, el meu fill ha fet extraescolars de bàsquet, ha fet coses, Però vull dir que va haver-hi una etapa jo crec que va ser fantàstica, que va poder estar amb mi, fèiem els deures, jo li explicava les coses d'una altra manera, que potser ho entengués més bé. Clar, tot això, jo sempre penso, si hagués tingut que o pagar un professor, que no tothom està preparat per ensenyar aquest tipus de nanos, no? O hagués tingut que posar extraescolars, hòstia, jo estic convençuda que ell no seria qui és. No per la meva ajuda d'intel·ligència, en cap moment vull dir això, sinó pel tema del suport. No?
D'acord. Maria Victòria, que et sento respirar amb ganes de parlar.
Sí. Bueno, jo estic molt d'acord amb el que diu aquesta senyora, no? De vegades els nanos necessiten aquest suport, aquest entorn estable en el que els hi facin aquest parer, no? Penso que, com s'ha anat dient al llarg del programa, no hem si podem, no hem d'omplir els nanos d'extraescolars. Jo sóc partidària de que els nanos han de tenir tardes lliures. Tardes lliures per fer deures, per estudiar, per llegir, sobretot si perquè estem plantejant el programa amb nanos molt petits, però si anem ja cap als darrers cursos de primària i algun començament de secundària, sí que els hem de començar a cultivar l'hàbit de l'estudi, de l'organització, de portar al dia les assignatures, de saber com gestionar els fracassos, els èxits dintre del sistema escolar. I això s'ha de fer des d'un entorn segur, com ha fet aquesta mare, no? I per altra banda, també voldria aprofitar per dir que és bo que algunes vegades els nanos s'avorreixin, no? És a dir, l'avorriment és sa.
Vaig, i més d'una vegada n'hem parlat amb l'avi, però no només amb nanos, crec que als nanos els estem fent una calca de les nostres vides, que és vinga, ocupats, i ara extraescolars, i ara vas aquí, i ara vas allà, perquè en el fons és el que fem també els adults, i convindria no només a nanos, sinó a adults també, que ens avorríssim. Allà és on succeeixen processos creatius.
Exacte.
Totalment.
Exacte, quan un infant s'avorreix, quan no pot aconseguir cap pantalla, és quan comença a pensar i, per tant, és quan comença a ser creatiu. O agafa aquell llibre que no és el llibre que li fan llegir a l'escola i, per tant, se sap estar doncs, una o dues hores llegint i disfrutant i fent volar la imaginació amb aquells personatges ficticis que té en la seva novel·la. I això és molt important, perquè això després repercuteix en tot el que és el procés lector, en el que és el procés creador d'escriptura, que tot això, avui en dia, en el sistema escolar actual, s'està perdent, desgraciadament.
Esther, t'agraeixo molt el teu testimoni. Ho hem resolt abans, que no teníem el telèfon, però m'alegro d'haver-te sentit la veu. Una abraçada molt forta, Esther.
Igualment. Fins ara. A vosaltres.
Adéu, adéu. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, quin és el teu cas? Et demano brevetat, que anem una mica carregats de trucades.
Mira, el meu cas és sí que és veritat tot el que esteu dient, que els nanos els carregàvem, jo ja perquè els tinc grans, però els carregàvem d'extraescolars. Però amb el meu fill, val, no ha sigut, pels esports mai no ha sigut bo. Amb el futbol, val, durant 3 anys només va marcar un gol, i amb el bàsquet durant 3 només va fer un bàsquet. I ens ho vam passar-ho superbé, però superbé, i el vam felicitar, i fins i tot, hòstia, ens vam anar a dinar quan va fotre un gol i només va fer un bàsquet. Però el gran problema és dels pares. Crec que els pares, bueno, és que han de fer de tot i han de ser els millors. I aquí ve el gran error, el gran error. Per exemple, el meu fill és periodista i estic, bueno encantat de lo que ha fet. I amb els esports no va ser bo, i amb aquestes coses. O sigui, el gran problema és com els pares no tenim, per desgràcia, massa temps i els inculquem a fer moltes coses que per ells... Doncs la veritat, tampoc crec que l'omplís.
Jaume, una reflexió a partir del teu testimoni, que li faig a l'avi, en aquest cas, perquè és més de la banda de psicologia. Els pares, a vegades, intenten sublimar les seves mancances a través dels fills? Com fer éssers perfectes?
Éssers perfectes, sí. I l'extraescolar que li hauria agradat fer a ell o a ella, li posen, mira que t'agradarà, va, tu prova-ho, tu vés a provar que t'agradarà, muntar cavall, vinga, jo vaig muntar cavall 14 anys... perquè la meva mare volia muntar cavall en el seu moment de la seva vida, i no va muntar, i em va cascar a mi 14 anys, que em va agradar, però hi ha un punt de... Pues puja tu al cavall i munta.
Ah, exacte.
Vull dir que després em va xiflar, és veritat, però hi ha un punt que bolquem en els nostres infants tot allò que ens hauria agradat ser i fer i provar.
I perquè també ens pensem que tenim en la minya mala casa.
Això és un altre, però això són aquells que graven els partits. Per sort, en Jaume no és d'aquests. Jaume...
No, al revés, tot el contrari. Tot el contrari, li vaig dir, mira, fill, un gol i un bàsquet, ei, doncs anem-ho celebrar, tu.
Clar que sí. És millor que zero. Clar que sí. Jaume, gràcies per escoltar-nos. Si et truquen, ja saps què has de dir, que escoltes La Solució cada dia a la 1 del migdia amb l'Elisenda Garot a Catalunya Ràdio. Apa, una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Dic Catalunya Ràdio perquè hi ha gent que es pensa que estem a l'altra banda, Que ara m'han enviat dos paquets ja que estaven a l'altra banda i diuen, no, estem aquí a Catalunya Ràdio.
La gent desubicada.
Fot 10 anys que estem a Catalunya Ràdio,
Sí,
per favor, Arel, bon dia.
Hola.
Com estàs, Arel?
Molt bé.
L'Arel és un oient nostre, és habitual, l'Arel. S'ha fet viral aquesta setmana perquè va participar en un programa que vam fer fent preguntes de com es feia una cançó amb el Pot Petit.
El desembre.
I avui ens ha tornat a trucar. Arel, feia dies que no et sentíem ara. Com estàs?
Molt bé.
Vols parlar d'extraescolars?
Sí.
Quantes en fas tu?
Dues.
Dues. Quines?
Faig anglès per obligació.
M'agrada el matís,
Tranquil, tranquil, no ho sabrà ningú.
Anglès per obligació.
I també faig programació perquè m'agrada. Per
programació? I com et va venir al cap, això de fer programació?
Doncs fa un temps ja vaig fer una prova i em va semblar super mega, mega, mega avorrit.
Vaja.
Però ara que tinc 11 anys m'ha semblat una miqueta millor i...
Epa. I per tant tu vas demanar als pares, vas dir, vull fer aquesta extraescolar.
Sí.
Va ser una demanda teva,
Sí.
D'acord. Maria Victòria, no sé si vols fer-li alguna observació a l'Arel, un dels nostres oients més joves, diria.
Sí, jo li faria una observació, i és que evidentment les acadèmies d'anglès, i ho sento dir-ho així tan clar, no?, però de vegades no són la millor solució per aprendre un idioma, no?, perquè els nanos trobem que hi van forçats. Per tant, és a dir, si nosaltres volem aprendre un idioma, està molt bé que el portem a una escola d'idiomes, però després hem de fer una mica d'immersió dintre de la llar, no?, és a dir, el context en el que es mou aquell infant és important. Per tant, si jo vaig només o faig l'anglès o el xinès o l'idioma que sigui a l'acadèmia, però després ni a casa hi ha cap dels meus pares que l'utilitzen i, per tant, no puc mantenir una conversa amb ell. Sí, els programes que estic veient sempre són amb la llengua nativa que tinc, mai amb la llengua que estudio. Clar, aleshores, és com posar un pegat amb una ferida, no? És a dir, jo penso que Els idiomes s'aprenen en la mesura en què els vas utilitzant i que els vas contextualitzant. I avui en dia que tenim els pares joves que ja tots parlen perfectament anglès o francès o xinès, seria bo que s'anessin plantejant, no, un dels dos parlar en un idioma diferent, per tal de que no veguessin aquell idioma com una cosa superposada, no? Perquè en el fons, per molts dels nostres infants, l'anglès és com una cataplasma.
Això que dius, perdona, jo ho he vist en un supermercat a la cua, una mare parlant-li en anglès al nen, rotllo, vull que aprenguis anglès, i a mi, sincerament, ostres, a l'orella m'entrava molt malament.
Bueno, clar, ha de ser que la mare parli bé l'anglès.
Un moment, aturem-nos aquí, perquè aquesta pregunta sé que se surt una mica, és tangencial, però m'interessa molt. Abans, però, deixeu-me acomiadar l'Arel, que el tenim aquí, que està florint. Arel, gràcies per escoltar-nos una vegada més i per trucar. Una abraçada, bonic.
Moltes gràcies. Una cosa, puc fer publicitat de...
Epa! Ojo, de què vols fer publicitat?
D'un negoci, has muntat.
No és un negoci, és de... L'extraescolar és superxula.
Sí.
La teniu aquí a Barcelona, sí, precisament.
Epa!
I es diu Codelearn.
Ah, sí.
Codelearn.
Codelearn.
I on la fas? Va, fes publicitat de veritat, Arel. On la fas? Recordes el nom del col·le?
No.
Ah, no te recordes? La mare que el va matricular. Mm-hmm. Doncs Codelearn, la tenim aquí a Barcelona, com ha dit l'Arel, aquestes són les pistes que us podem donar. Arel, t'agraeixo moltíssim que ens escoltis. Una abraçada, bonic.
Moltes gràcies.
Fins ara. Adéu, adéu.
Adéu.
Avi, perdoneu, ara anirem al tema. Això,
sí, però a l'Arel li va passar una cosa molt interessant, que és que crec que va començar o va provar un extraescolar quan encara no li tocava per edat i no li va agradar la programació.
D'acord.
És a dir, van intentar-ho quan encara era molt petit i va dir, molt avorrit això, ha dit que era molt avorrit. I ara, diu, és xulíssima i fins i tot fa publicitat del lloc. És a dir, crec que hem d'esperar els pares a que sigui l'edat correcta, perquè tenim moltes ganes que un nen amb 6 anys faci Codelearn.
Doncs mira, Codelearn, la Susana ara em passa a la web codelearn.cat i allà teniu informació, hi ha diferents centres, veig que hi ha Manresa, Barcelona, etc.
Ara és que parleu molt dels idiomes, però per exemple, un altre extraescolar que jo també palpo, que hi ha molta obligatorietat ja des de ben petits, és el tema de la natació. No sé si ho heu vist, sobretot a través de les xarxes socials, que tot t'ho pinten com si fos el món del pingo, però que només néixer, en mesos, ja l'has de submergir a l'aigua i tal. Aleshores, a mi, per exemple, és un tema que també em preocupa, perquè penso, a mi de petita no em van apuntar a ser un pop, un tauró i un dofí. Vaig aprendre més a casa amb els meus avis i amb els meus pares a la platja de Badalona. Sí. Però és veritat que ara al meu fill li estic traslladant això perquè penso, no, donem molta importància als idiomes, però que sàpiga nedar i que suri a l'aigua també és important.
Que suri a l'aigua, sobretot. Clar, sí, per això aleshores, comencem quan abans millor.
Clar, però no sé si aquesta activitat extraescolar també en els darrers temps ha agafat una embranzida una mica sobredimensionada i no hem de pensar que ens ofegarem a la primera de canvi.
Estic totalment d'acord amb tu.
Clar, normalment...
Sí, total.
És que, quants pingüins no veus a través d'Instagram tot el dia anunciant que, ei, encara no el tens, a la panxa ja pot nedar.
Home, jo també em vaig atabalar, vaig dir, o sigui, amb 5 mesos no l'he matriculat a natació.
No cal.
És veritat que és una activitat bonica perquè normalment fan amb el pare o la mare. I això és una cosa que també fa vincle. Però llançar el nen a l'aigua i que suri amb el professor de natació no cal, tampoc.
Clar,
saps què vull dir? Però sí que és una activitat
no,
a compartir.
Perquè més aviat pot ser traumàtic.
Exactament.
Escolteu una cosa, que l'hem deixat votant, el tema de l'anglès.
Sí.
Fem un apunt, un petit apart. Aquella gent que no és anglòfona i li parla en anglès, o sigui, jo he vist gent de... és igual,
Ho trobo molt
Sant Joan de Vilatorrada o Albacete parlant un anglès que dius, per aprendre això potser
exacte,
no cal.
O sigui, quin model d'anglès estem donant? Quin model d'idioma estem donant? I per mi és important dirigir-nos als nostres fills en la nostra llengua materna. Això és per mi és essencial. Si no, el nen, a vegades, jo he tingut al despatx això que el nen se'l mira i diuen, què fas? Què fas?
Jo amb això no estic d'acord. Si comences des de petit i un dels dos pares li parla un altre idioma, el nen ho veu de la manera més natural del món. Jo mateixa tinc una neta que viu fora d'aquí i que, per tant, la mare li parla l'anglès i el pare li parla el castellà.
Clar, però això, perdona, Maria Victòria, és diferent perquè ells el tenen integrat com a propi. El que és estrany és que una persona, en Josep Lluís, de Vallgorguina, que s'ha posat a parlar anglès als 35, ara el seu fill li parla l'anglès.
Quan li parlo de que hem de fer una immersió, evidentment, un dels dos pares ha de tenir un bon anglès i no és millor que li poses una pantalla.
Per mi, més que un bon anglès, ha de ser nadiu. No?
Exactament.
Deixeu-me saludar la Lídia, que ens ha trucat al telèfon al 93-201-7474. Per cert, aneu dient la vostra també a WhatsApp, que ara de seguida llegim el 677-38-77-19 entre tots els que participeu a aquest lot de mel alemany. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Lídia, explica'm breument el teu cas. Breument, si us plau.
Bueno, sí. Mira, jo tinc dos nets i un és dels que la seva mare vigila molt bé si una cosa no li agrada, doncs no es fa. I si ha de passar alguna tarda amb ella, passa. Vull dir, cap problema. I ja està, i ella ho resol així. I després tinc l'altra, doncs que la seva escola ja ofereix extraescolars. Vale? Uh-huh. Llavors, ens trobem que el nen moltes vegades entra a l'escola a les 9 i surt a les 6 de la tarda, perquè allà ja fan natació, ja fan bueno, extraescolars allà mateix, no? Robòtica, etc. I bueno, doncs que tinc aquests dos exemples. Uh-huh. I el que deia el de l'idioma, la meva filla acostuma a parlar-los en anglès, amb els nens, perquè ells fan anglès, i ella moltes vegades l'acostuma a parlar en anglès, tot i que de vegades es fan algun lío, no? Entre el castellà, català i anglès. Però ella sí que els hi parla.
D'acord.
Això, només volia això.
Ah, què en penseu de l'experiència que ens explicarà la Lídia? A veure, avi, comencem per tu.
Clar, a mi les escoles, és el que dèiem, ofereixen com poder allargar l'horari escolar perquè els pares o les mares puguem anar a buscar les criatures. És veritat que es fa molt llarga la jornada, les hores, per la... Però és que no hi ha altra manera de fer-ho, també t'ho dic, saps? Vull dir, això per un cantó. Per tant, està bé si una filla diu que pot anar a buscar la nena i ja està mirada tota la tarda, pues quina sort que té.
Maria Victòria, alguna cosa a afegir-hi?
Sí, jo també diria el mateix, és a dir, si la conciliació familiar consisteix en deixar-lo a l'escola perquè faci l'acollida o faci l'extraescolar, doncs millor deixar-lo a l'escola que no marejar-lo, que baixi de l'escola, que breni i després portar-lo i que acabi a les 8 del vespre. És a dir, jo penso que els nanos a certa hora han d'estar ja a casa, no? Sí. És a dir, no poden arribar a casa a les 8 de la tarda, perquè han marxat de casa a les 8 del dematí i fan una jornada més àmplia que l'executiu més important del país.
Avi.
I diré una altra cosa, i quan fan una jornada així de 8 a 8, perquè és veritat que les nenes de secundària acostumen a fer els extraescolars més tard, també té una mica més de sentit, a sobre, des de casa esperem que es posin a fer deures, que es dutxin ràpid, que vagin ràpid a sopar i que estiguin de bon humor.
I que vagin a dormir aviat.
I que vagin a dormir aviat i que no tinguin temps...
Quan venen amb l'adrenalina a tope, els demanem un banyet i que se'n vagin a dormir aviat.
I no cridis, que vens molt esbarat. I, bueno, pues, saps?
Com ha d'estar?
Clar, porto 14 hores fent coses sense parar, és normal que potser em pugi una miqueta.
De seguida parlarem amb en Jean-Pierre, que el tenia aquí penjat, i té una opinió bastant similar a la de la Núria. Ara intentem recuperar-lo. Abans, però, Lídia, gràcies per haver trucat. Una abraçada.
De res.
Fins ara. Adéu, adéu. Al 677-38-77-19 estan dient la seva, Fran.
Mira, alguns testimonis, per exemple, sobre això que parlàveu de l'anglès, l'Anna és filòloga i diu que troba bastant innecessari coses com les que ha vist, que és apuntar a criatures d'entre 1 i 3 anys a aprendre un idioma. L'Elisabet, per exemple, és mestra d'anglès i diu que està en contra de les extraescolars i... el que diu és que s'ha d'aprendre a jugar i avorrir-se. I punt.
I punt, eh?
Esperem que no sigui professora d'anglès d'extraescolar.
Que... Jo estic molt d'acord amb el que diu, aquesta última, perquè trobo que ens estem oblidant l'estona per jugar. Jo aquí defenso...
I no hi ha extraescolars que siguin de jugar? Fotríem la primera pela, potser.
Ojo, que en parlem ara, quan acabi.
Home, a les escoles hi ha molt més lleure que abans, perquè, per exemple, ara fan 3 hores d'esbarjo.
Sí, però extraescolar de jocs de taula... Ah, quina meravella.
I tant. Home, seria molt xulo,
molt
això,
fan,
no?
Molt fan.
Sí.
I per què no ens ho plantegem?
Vinga.
Ara ho he dit a antena, ara no podem fotre coses.
Vaja. Jo tinc una pregunta, per les expertes.
Perdoneu, espera, que la Maria Victòria estava afegint alguna cosa.
Sí, diria que això també s'ha de practicar a nivell familiar, no? És a dir, per la manera de fer vincle, és molt bo que els infants i els pares facin aquests jocs de taula, no? Sí. Com pot ser doncs, el rumicup o qualsevol altre d'aquests jocs que avui en dia n'hi ha moltíssims i que, a més, porten molt aprenentatge.
Mira, l'altre dia vaig pensar, l'avi, en una altra edició, ens va recomanar el
Gato, cabra, queso, pizza.
Mira, vam passar una estona amb els meus fillols que vaig pensar, que xulo, que xulo. I realment, ja més enllà d'aprendre, que evidentment, un rumicup, connexions neuronals a tope, estàs passant un moment amb família, amb amics, competint, entengueu-me, no? Amb aquella adrenalina, estàs vinculant aquell moment, aquella companyia, un moment feliç.
I estàs rient, exacte, ho estàs passant bé. Potser no estàs estimulant l'àrea del llenguatge, que també tinc jocs per estimular l'àrea del llenguatge. Però hi ha un punt que amb el taco gato
rius.
Ho passes bé
i generes un record.
I generes un record.
Jo relaciono el dòmino amb el meu avi.
Exacte. I l'endemà, aquells nebots, si poguessin, dirien... Elisenda, tornem a jugar?
I això és el que jo vull.
Així és, sí, sí.
Per cert, el Jean-Pierre, que pobret, se m'estava florint el telèfon, que m'he oblidat de tu, Jean-Pierre, sé que estàs entrant a treballar, deixeu-me dir que la seva opinió era que les extraescolars a l'hora de dinar és una barbaritat, perquè els nens, com deia ell, han de desconnectar entre les classes del matí i les classes de la tarda. Fer extraescolars a la tarda, això ja és una altra cosa. Opinió similar a la de la Núria, oi?
Sí, 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 sí. I jo després també, una cosa que em va quedar molt al cap, és quan vam fer la preinscripció al conservatori, que ens va dir una professora, i crec que té molta raó, no sempre els nens poden sortir de la classe de música dient que bé que m'ho he passat. Mm-hmm. Perquè la vida no és el país de l'Alícia. Vull dir, no tot és happy flowers. Aleshores, és veritat que no sé on posar la fina línia quan el fill em diu, escolta, mama, és que això no m'agrada gens, o quan em diu, mira, he tingut un dia tonto i avui no gaudeixo amb la música, no? I ens van dir, pares i mares, si algun dia el nen no surt...
flipant.
Que guai, la música! Si us plau, no el desapunteu el dia següent, no,
És que ets boja.
Tenint en compte... Sembla com, sempre tu has de passar superbé. Doncs mira, la vida després... també és avorrir-se i un dia dic...
Després passa que amb 30 anys surten al mercat laboral i ens acaba passant el que ens passa.
Exactament.
Avi,
tenint en compte que té 4 anys...
Sí.
I per tant, potser no et diu, mare, avui he tingut un mal dia i no m'ha agradat del tot aquesta classe, sinó et fa com, tinc gana, i t'ho actua, sí, en comptes de dir, posa paraules. Això també està...
Però clar, la professora ens va dir, no els desapunteu si surten algun dia així,
sisplau. I
què de
dir, desapunta'l, no? És veritat. Sí,
aquesta és una idea molt important, no? És a dir, tenir una miqueta de constància, perquè de vegades ens trobem nanos que han provat 45 activitats
extraescolars. És això el que volia.
Perquè quan hi ha una mica d'esforç, quan hi ha una miqueta de, doncs, que els han renyat o que els han apretat una mica més, no? No hi vull anar més, o com diu la d'això, ho representen, no? És que no m'agrada, em canso, sí, no em fan cas, no?
I tant, aquí hem d'insistir una mica més. Està bé que com adults hi posem les paraules. Pot ser que avui estiguis molt cansat, o pot ser que avui
interpretar-los
no t'hagi agradat gaire.
I verbalitzar-los, perquè és veritat que quan els verbalitzes les coses, a vegades es queden més tranquils, eh?
Sí.
De seguida anirem a... Deixeu-me saludar la Montse. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu m'han dit, eres com un bitxo raro, o et senties com un bitxo raro, per què no feies extraescolars?
No jo, sinó jo com a mare, eh?
D'acord.
Jo com a mare em sentia com... Em deien que era estranya, perquè doncs, teníem un grup de classe que tothom feia moltes extraescolars. Sempre ho teníem tot ocupat. I nosaltres ho teníem desocupat. Sortíem de la classe, sortíem de l'escola. És veritat que per la meva feina jo el podia anar a buscar quan ella plegava de l'escola, però sortíem de l'escola, ens anàvem al parc... Hi havia altres nens que hi eren de l'escola o de fora i jugàvem allà, i berenàvem, i després, al cap d'una estoneta, molt prudencial, agafàvem i ens anàvem cap a casa. Tenim deures, fent deures, que no. Hi havia l'hàbit de llegir, de jugar, de fer jocs de taula conjuntament.
És a dir, sí que feies extraescolars, però les feien amb tu.
Sí. Clar. Un dia estaven a casa dels avis i allà podíem parlar, els explicaven les historietes, el portaven a berenar, no sé què, i una hora prudencial també, cap a casa... que m'avorreixo a casa, no sé què fer. Tens moltes coses per fer.
Al final em queda una mica la sensació, amb aquesta conversa que estem tenint entre oients i professionals, que fan extraescolars més per necessitat dels adults que no per dels nens, eh? I és fort.
Sí, sí, però és que al final la Gina, els extraescolars que fa, a part de que potser li agrada a algun molt, els altres és per no estar tota la tarda sense mi o sense el seu pare. És veritat, estava amb els avis, meravellós, però clar, hi ha un punt de dir, bueno, doncs anem a fer alguna perquè si no demanaràs...
Jo felicitaria amb aquells pares que poden estar les tardes amb els seus infants i pues, això, arribar, berenar, la dutxa, fer deures si és que n'hi ha, i si no hi ha, doncs tarda lliure, no? És a dir, jugues o llegeixes.
Mira, els pares que puguin gaudir d'aquest temps amb els fills, perquè jo crec que si ho poguessin triar o ho poguéssim triar, tots triaríem estar amb els nostres fills, perquè al final el sistema productiu és el que és, malauradament. Montse, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
Molt bé.
Fins ara. Adéu, adéu. Fem l'última pausa a la publicitat i a la tornada. Avi Sisquella, li demanarem a l'avi que faci una guia per famílies i recomani quin és l'extraescolar ideal en funció dels interessos i aptituds de la nostra criatura. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
M'encanta el que passa també fora de micròfons, eh? Per això un dia obrirem totes les portes de la solució a tots els oients que ens vulguin venir a veure. A veure, últims minuts de la solució, avui parlem d'extraescolars. La pregunta que ens hem formulat era si els nens fan massa extraescolars. En la majoria dels casos sí, però no és culpa dels pares ni de les criatures, sinó del sistema. I segon, Els extraescolars els trien més els pares per necessitat que no pas per voluntat de les criatures. Així que m'invalida una mica la tesi que hem dit marxant a la publicitat. Hem dit l'avi ens dirà una guia o una recomanació quin és l'extraescolar que és més ideal en funció dels interessos i aptituds de la nostra criatura. Jo t'anava a preguntar tres situacions, avi.
Provem-ho.
Quin extraescolar perquè les nostres criatures es relacionin millor?
Per mi, ara et petarà el cap, però per mi de millor és anar al parc.
Clar.
Perquè relacionin millor, vés al parc i allà a veure qui coneixes i a veure què fa i a veure què onda, allà tota la
tarda. Maria Victòria, coincideixes?
Sí, depèn de l'edat.
Bueno, clar, sí, clar. Sí, als 16 anys no.
Als 16 van al parc, no, que fan altres coses al
parc. Per això mateix.
Sí, sí, per la raó del món. És veritat que teatre també seria.
Jo aquí diria que la millor és aquella que d'alguna manera ens ajuda a potenciar les habilitats en les que destaque i que li agraden als nostres infants.
Clar. Clar. I per potenciar la seva creativitat?
Aquí em surt dir-te, qualsevol extraescolar que hagi triat l'infant potencia la seva creativitat.
Molt bé.
Si em fas dir alguna, et diria teatre.
Oh, molt fan.
També, però música també. Però qualsevol que hagi triat l'infant ja potenciarà aquesta creativitat.
Doncs crec que tenim bones respostes. Avui, va, que hem de sortejar un lot de mel alemany. Va, Maria Victòria, que ets a Catalunya Ràdio Lleida, digues un número de l'1 al...
117.
117.
Doncs el 88.
No?
117, el 88. Servidora de vostès.
Vinga, esteu.
Lídia, t'emportes aquest lot de mel alemany. Pots tornar a trucar al 93207474 perquè és teu, la Lídia, que ens ha trucat a través del telèfon. Doncs avui hem de posar punt i final a la solució d'avui. Crec que hem arribat al cap del carrer. N'hem parlat amb la Maria Victòria Gómez, presidenta de COPEC, ja ho sabeu, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, amb l'avi Sisquella, psicòloga del centre Ludum, amb la Núria Casas, periodista, mare i persona que està especialitzada en tirar bombes a l'antena. Moltes gràcies a totes tres.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada. Fran Domènech, ens han quedat molts missatges per llegir, oi?
Doncs sí, sobretot des de la vessant de la gent que imparteix els extraescolars.
Oita!
Perquè ens han escrit monitors, ens han escrit gent que ha reorientat la seva carrera també gràcies a l'extraescolars, que també és interessant i han pogut reorientar la seva vida en aquest sentit.
No és mala idea fer un programa especial per ells,
sí.
Nosaltres tornem demà amb en Malcolm Otero, tindrem a la Berta Noi, la Carla Gràcia i l'Oriol Canals per parlar de com es crea un fenomen literari. I demà també us explicaré que ja sabem què farem pel Dia Mundial de la Ràdio. Només dic, bloquegeu-vos divendres 13 de febrer, servidora de vostès, al matí de 10 a 12 serà a Girona, i al vespre, festa grossa amb tots els editors i protagonistes de Catalunya Ràdio, a Manresa. Demà us ho explico amb molta calma, però bloquegeu el dia 13 de febrer. Fins demà, família.